delictes de furt i contra la seguretat viària. I quan acabem de sentir els senyals horaris de les 9 del matí, a les plataformes, Netflix estrena Cowboy de Copenhagen.
Ja ve, digue, tu, ja.
És una sèrie de 6 capítols ambientada a la capital danesa que explica la vida d'una heroïna misteriosa, la Miu, que té la capacitat de donar sort. També a Netflix, a partir d'avui, ja es pot veure la segona temporada de Ginny i Georgia.
I finally understand why George is always running.
Ginny i Georgia Miller són mare i filla i busquen tornar a començar amb un canvi de vida, però toparan amb una sèrie de problemes que no els ho posaran gens fàcil. I una altra novetat, La dama de los muertos. També a Netflix, una sèrie austríaca que explica la història d'una dona que vol descobrir qui ha matat el seu marit per venjar-se. I a HBO Max arriba Wall Street.
It's fantastic to be able to make a living making movies and acting.
Una sèrie documental centrada en l'actor Mark Wahlberg que explica la faceta que s'allunya més de la seva carrera i que molts no coneixen, la seva vida com a home de negocis. I la revista Mondo Sonoro llança una portada exclusiva com a col·leccionable digital. Més enllà de la portada en paper, n'ha tret a la venda una en format NFT, és a dir, amb béns no fungibles. És la portada que encapçala el número de gener que recull el millor de l'any. Per això han volgut que sigui especial i presentar, a part de la portada en paper, obra de The Art Warriors, una portada innovadora. L'ha fet l'artista digital Fran Rodríguez, conegut com La Cabeza en las Nubes. La iniciativa és pionera al sector editorial que fins ara no havia ofert als lectors la possibilitat de comprar art digital. Tots els que l'adquireixin també podran formar part del Club Mondo i beneficiar-ne dels seus avantatges, entre ells rebre la revista impresa cada mes o gaudir de promocions. Anem a la resta dels esports, perquè més enllà del Barça, ahir es van classificar pels vuitens de final de la Copa el Sevilla, el Mallorca, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, que van guanyar respectivament el Linares, el Pontevedra, el Logroñés i l'Oviedo. Només va caure un equip de primera divisió, el Valladolid, que va perdre davant l'Alavés. Per cert, en el partit entre el Sevilla i el Linares, amb triomf dels andalusos 0-5, Mateu Laoz va tornar a ser protagonista. L'enèsim xou del col·legiat valencià va expulsar Jorge Sampaoli, l'entrenador del Sevilla, als 18 minuts de partit per protestes. Aquesta tarda es completen les 3 eliminatòries que falten d'aquesta fase de la Copa amb 3 partits, un d'ells en presència catalana. El Nàstic, equip del grup 2 de la Primera Federació, rep el nou estadi de Tarragona a les 4, l'Osasuna, de Primera Divisió. Raúl Agné, l'entrenador dels Grana, destaca la dificultat del rival.
El pitjor primera que ens podia tocar. És un molt bon equip, molt intens, voldrà arribar lluny a la Copa, no crec que vinguin aquí de passets, amb una idea molt clara del seu entrenador i que crec que hi encaixa tot, la idiosincràsia del club, els jugadors, l'entrenador, estan a 2 punts d'Europa, a 4 de Champions, estan fent una temporada molt, molt bona.
També a les 4 es juga l'Eivissa Illes Pitius Betis i a les 9 tanca el 700 un Aldenc Atlètic Club. Més coses que tenen a veure amb el futbol estatal. Atenció amb aquesta història que explica el diario.es. Es van necessitar 4 vols, 2 d'aquests buits, perquè el Madrid jugués el seu partit de Lliga a Valladolid el dia 30 de desembre. La companyia Iberia va fer un servei especial perquè l'equip blanc pogués volar amb totes les comoditats fins a Pucela. La companyia, però, havia d'atendre també els seus vols regulars i l'avió va tornar buit a Madrid per agafar els passatgers que tenien previst volar amb aquell mateix avió. Un cop acabat el partit, l'avió va tornar a anar buit cap a l'aeroport de Valladolid i va recollir tota la plantilla del Madrid per portar-la cap a casa una altra vegada. Segons experts aeronàutics consultats pel diario.es, cada vol va consumir 8 tonelades de CO2 quan un tren entre Madrid i Valladolid consumeix 300 quilos. Més futbol, el Chelsea i el Manchester City tanquen avui la jornada 19 de la Premier. Els de Pep Guardiola volen apropar-se a 5 punts del líder, l'Arsenal. Ahir es va disputar íntegrament la jornada 16 de la sèrie italiana amb derrota del líder, el Nàpols, 1-0 davant l'Inter de Milà, que escala a la quarta posició. També ahir es va disputar el Lecce 2, Lazio 1, un partit que ens deixa una nova imatge lamentable relacionada amb el racisme. L'àrbitre va haver d'aturar el duel pels càntics racistes de l'afició de la Lazio cap a Samuel Umtiti i el seu company d'equip, l'Amic Banda. Umtiti va demanar que seguís jugant, però que després els vestidors, un cop acabat el partit, diu que es va trencar a plorar. L'ex-blaugrana ha rebut moltes mostres de suport a les xarxes socials. Ahir, per cert, el vestidor del Paris Saint-Germain va rebre amb tots els honors Leo Messi després de la consecució del Mundial. Tot plegat després que en les últimes hores haguem sabut que la copa que l'astre argentí va passejar per tot el camp en la celebració del Mundial no era l'original, era una rèplica. Ho va explicar el diari Clarín i ho va destapar una fotografia del fotògraf Fernando de la Orden, en què Di María dona la volta a la Copa del Món fictícia ensenyant-li a Messi que no és l'original. Era una copa fake que van donar els jugadors durant la celebració un matrimoni argentí que estava al Lusail Stadium veient la final. En el moment de la foto, Di María explica a Messi que la copa original la tenia el Fideo. Finalment va ser Lautaro qui va tornar la copa fictícia als seus propietaris. Per tant, en la famosa foto de Messi amb la copa, que ja té el rècord de m'agrades de la història d'Instagram, doncs bé, la copa no és l'original. Amb la Nàpoli esportiva, el Barça de bàsquet tanca la primera volta de l'Eurolliga avui al Palau. Els de Saras rebran a la Virtus de Bolonya a 8:45 en busca de la 12a victòria europea. Ahir, l'Uni Girona va guanyar el bàsquet l'Andes francès per 65-54 d'11 en l'Eurolliga femenina. Les de Bernat Canut mantenen intactes totes les opcions de classificar-se pels quarts europeus. Avui, a l'Eurocup, el Cadí la Seu rep el Benfica a l'anada dels setzens de final. Un altre resultat d'ahir, derrota del Manresa a l'ACB contra l'Obradoiro de 5-104-99 a la pròrroga i en marxa la cinquena etapa del Dakar de més de 646 quilòmetres amb 374 d'especial. Sebastián Loeb és el líder en cotxes, Daniel Sanders el líder en motos i ahir victòria del castellonenc Joan Barreda amb un dit del peu trencat. I anem al trànsit.
Les rebaixes de Wala us ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs de moment es manté el matí tranquil pel que fa a volum de circulació, sense grans aturades ni massa mal de caps. Sí que recordem que tenim un punt, una incidència, que es troba a l'autopista P7, a l'altura de Vilablareix, on un camió s'ha incendiat. Encara s'està treballant per apagar la càrrega d'aquest camió, que encara fumeja, i per tant queda pendent de retirar. Són dos carrils ocupats que hi ha en aquest punt de 4, de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit França. Hi ha de bon quilòmetre d'aturades puntuals en aquest tram, en aquest punt de l'autopista AP7. A la resta, en principi, de moment, com dèiem, sense altres dificultats. És tot, molt bon dia.
Comencen les rebaixes a Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala!
Més!
Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també al Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
I acabem aquests apunts al Món a RAC1 parlant de Carme. Ja ho cantava John Lennon fa més de 50 anys, però poques vegades fins ara havíem vist un cas tan immediat i contundent com el mal karma que ha patit Andrew Tate, l'influencer que va intentar trolejar Greta Thunberg. Recordareu que no fa ni una setmana que aquest individu es va atrevir a vantar-se a Twitter de la seva col·lecció de cotxes de luxe, 33, tots ells que consumeixen molta benzina. I Tate, en un moment de lucidesa, va pensar que seria una bona idea adreçar un missatge a l'activista mediambiental Greta Thunberg, demanant-li una adreça de correu electrònic per enviar-li la llista completa dels seus cotxes hipercontaminants. No comptava amb la resposta de Thunberg, que es va fer encara més viral que el seu, perquè l'activista li va dir que l'enviés el mail a smalldickenergy@getalife.com, literalment, energia de penis petit, compra't una vida.com. Com a bon misògin, Tate es va picar i va publicar un vídeo que va permetre a la policia de Romania localitzar-lo i detenir-lo acusat de tràfic de persones perquè feia temps que ja l'estaven buscant. Doncs bé, ara les autoritats romaneses també han intervingut la col·lecció de cotxes de luxe d'Andrew Tate, valorada en 5 milions d'euros. Desconeixem si Andrew Tate va tenir temps d'enviar la llista de Greta Thunberg, però la policia segur que ja la té. En fi, desitgem a Andrew Tate que s'abstingui de tenir més idees i que es prengui el seu pas per la presó amb molta karma.
El món a RAC1, amb Albert Sol. El món a RAC1, amb Albert Sol.
Són les 9 i 9 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb els periodistes Joan Julivert, Josep Martí, Sílvia Cànovas i Vicent Sanchis. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Molt bon dia a tots plegats. Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
No ens hem dit bon any, però ara ja comença a ser allò que és una mica ja...
Bon any, bons reixos.
Bon any, bons reixos i bon de tot. Sílvia Cànovas, avui, bon dia.
Bon dia.
Ben tornada.
Gràcies i bon any.
Vicent Sánchez, molt bon dia.
Bon dia, ves que han vingut els reis, o reixos, que diuen també al meu poble. Saps per què?
Per què?
Perquè han volat els sofàs que havia a l'entrada on podíem seure mentre esperàvem d'entrar ací.
És que hem hagut de reforçar...
Ja. Bon excusat el malalt. Molt bé, molt bé. Molt bé. Bé, comencem l'any, bé, comencem l'any.
Joan Julivert, bon dia.
Bon dia. A què es deu això que s'hagi hagut de reforçar a les masses que venen a veure?
Clar, jo crec que va arribar un punt que havíem reduït tant l'aforament que ara, sense restriccions, aquí torna a haver-hi públic a tota hora. Vull dir, n'hi ha a la competència i bé.
Ja, per això vol dir que hem de demanar als reixos tres cadires per fora, o quatre, una altra vegada.
Ja,
perquè, mira... Clar, si no, semblem indis. Però indis d'aquells a les pel·lícules, entén? Tots aquí fent coveta l'entorn del foc.
Però hi ha alguna cadira, no?
Fora ni una.
Dos.
Dues?
No, dues en l'altre costat.
Però mouta?
Però com que...
Com mouta d'una banda?
No, senyora. Només n'hi ha dos en l'altre costat, en l'altre n'hi havia cinc, i tots seiem molt bé fins ara. I ha vingut ara, ha vingut l'any nou, i tots són rebaixes. I bé, comencem. Les rebaixes de gener abans que comencen a gener de veritat. O sigui que...
Sí.
Ja arriba, no diu res, ha quedat allà com...
No.
Està quirot.
Què?
Aneu fent.
El tia no ha tingut temps ni de seure, no?
No, perquè estava llegint els diaris a...
Al quiosc.
A la redacció.
Mentre no mira el quiosc.
És més barat que fer-ho en el quiosc i no et miren malament si els vas fullejant.
A més, així també és algun acudit que et traslladen per veure si el pots colar.
Ara sí. Ja no tant, fa dies. No, ara estan com més relaxats, estan com de Nadal. Bueno, ja està.
Fins vostès aquells que van al quioscos i fullegen els diaris i després se'n va sense pagar ni comprar-ne cap.
Quan feia de periodista, vull dir que treballava en un diari, em llevava al matí i per veure... Perquè era l'època en què internet estava a les beceroles. Llavors no podies llevar al matí i mirar el mòbil a veure si algú te l'havia colat o tal. Llavors el primer que feia, de lo malalt que estava, era llevar-me en el quiosc, ja tenia permís del quiosquer, i mirar-me les planes de política i les portades a veure si algú havia publicat alguna cosa que a mi se m'havia escapat. Vull dir que això ho he arribat a fer a la meva vida.
El quiosquer li cobrava alguna
cosa? Ara em sembla espantós, però ho feia. El quiosquer no em cobrava res, li acabava comprant un diari.
Cada
que,
dia.
Que generalment no era el meu. Perquè
era dinàmica compartida, això, eh?
Ho feia molta gent, no?
No, jo feia una cosa pitjor, perquè clar, vostè treballava en la secció política, però jo era el director, jo anava comptant les piles. Anava comptant, mirant les piles dels diaris, anava passejant per tot Barcelona, a veure el meu diari en concret l'avui en aquell moment, com s'anava rebaixant o augmentant, clar, depèn. I això m'amargava o em satisfeia.
Si ara vostè fos director de l'avui, senyor Sánchez, ho tindria més difícil, perquè no hi ha quioscos.
Ja ho sé, ja.
Això és un tema que... No, és veritat.
Sí,
no,
sí.
N'hi ha, però n'hi ha,
alguns venen cafès, n'hi ha molt pocs.
I uns altres souvenirs per als turistes, bàsicament.
Jo que visc a pagès, visc a Mata de Pere, que no es podria considerar pagès, però ara perquè han obert una botiga on es compren els diaris, on es poden comprar diaris, els diumenges. Però els diumenges jo havia d'agafar el cotxe i anar-me'n a una gasolinera a comprar el diari, la qual cosa em sembla una cosa espantosa, perquè vol dir que, en fi, no sé, això del paper s'està acabant...
Tant com vostè.
Tant com jo, exacte, sí.
I trobes espantós que es perdi el paper?
I tant.
Sí, ho trobo espantosíssim. O sigui, llegir un diari al mòbil o amb una tablet o davant d'un ordinador no és llegir un diari, és una altra cosa. No és llegir un diari. Llegir un diari és agafar el diari, posar-te sobre la taula, agafar-te el teu cafè amb llet o el teu croissant, anar fullejant, anar llegint. Hi ha una feina darrere d'una gent que ha fet la feina de jerarquitzar les notícies, d'interpretar-les, etc, cosa que encara que es pretengui fer a internet, és més difícil perquè internet és un pou sense fi i és més difícil jerarquitzar les coses i ordenar-les. Llavors jo, com que sóc una persona que a mesura que em vaig fent gran d'anar agafant tocs, diguem-ne, necessito tenir la vida la vida ordenada, que és una cosa que em passa amb aquestes festes que tinc unes ganes terribles que s'acabin, em sap greu pel Jordi Basté, perquè destiroten la vida. O sigui, tot el que sigui sortir de la rutina em sembla espantós.
Però són una rutina en si mateix.
Són una merda, però bueno, ja ho he dit i ja està.
Vostè sap que els diaris tenien...
El meu esperit de Nadal és perfectament descriptible.
Vostè sap que els diaris tenien inspectors de quiosc?
No.
No, la figura de l'inspector de quiosc no la coneixen?
No.
L'inspector de quiosc era una persona que anava encarregada per un diari i cada dia tenia els seus, i anaven pels quioscos de Catalunya i anaven mirant com estaven col·locats i animant el quiosquer perquè els col·locara millor. Després feien uns informes, deien aquí no n'hi ha, aquí s'han acabat, aquí el quiosquer diu això, aquí no els col·loquen bé.
És com l'interventor electoral.
Això, això és un ofici molt bonic que, com el de Cocoter, s'ha acabat.
Vicent, però només cal, no, això no calia que ho fessin els inspectors, eh? Depèn de quina entrevista publicaven en portada, potser ho feien els mateixos membres dels partits, eh?
No, home, no, però l'inspector anava a favor,
passaves
hombre.
Passaves per un quiosc, agafaves el diari X, i com que anava la teva entrevista, anaves repartint el diari X per damunt de tots els altres.
Sí, per damunt dels altres. Això encara ho fan els escriptors amb els seus llibres. Però, que van a una llibreria, agarren la pila del seu llibre, la novetat, i la col·loquen millor, o tapen l'altre que no els agrada, o el que siga. Ara, dit tot això, a mi m'agrada. Jo crec que, escolta, a veure, quan s'ha fet manuscrit i va aparèixer l'impremta, la gent protestava moltíssim. I ara que s'està acabant el paper, la gent també protesta. Però a mi el bitxo este, el mòbil, el portàtil, tot, a mi, com a... Diu, és que no jerarquitzen. Perdonen, jerarquitzen també. La home de cada mitjà té unes notícies que comencen, que es mantenen més...
Però el que no generalitzen són les xarxes socials, però els diaris continuen generalitzant.
Però és veritat que si tu vols... És a dir, vaja, a mi em passa, si vols llegir una cosa en profunditat i no quedar-te a la superfície, el diari va molt bé, almenys perquè, no sé, és, estic acostumat a fer-ho.
Hi havia gent que agafava el diari abans i mirava l'encreuat o les esqueles. És a dir, les mateixes ganes... Això és la intenció del lector, de la lectora.
Segur,
això és
segur,
la intenció, sempre.
Segur. No, i escolta...
Fòssil, que vostè és un fòssil.
Segur. Tot és compatible. A mi jo crec que és una llàstima que s'hagi perdut la lectura de diaris de paper. Vostè és professor, no?
Sí.
Vostè ha fet mai la pregunta als seus alumnes d'aquell dia si han llegit algun diari o han comprat algun diari?
Sí, cada
home. I quines respostes rep?
Zero.
No s'equivoca. La resposta és que abans, normalment, llegint el diari al qual s'havien subscrit els seus pares, bàsicament, i ara miren internet, i sí, i aleshores el que passa és que, evidentment, una gran part d'aquesta informació arriba a través de xarxes socials. Però els periodistes que estudien saben la xarxa social, ja, aquella notícia, quin diari els envia.
Però les xarxes socials no són...
Ja ho sé, però una notícia que ve per xarxa social a vostè l'envia... Mira, i ara cada vegada és més important en Google. Cada vegada és més important. Google t'envia, quan dius les notícies, tu busques, poses un nom avui mateix, Reis, i aleshores te posa les notícies que han sortit en, segons quines capçaleres, segons el teu perfil, i segons la tria que fa ell, de segons quins diaris, i aleshores és Google ara qui fa de quiosc, qui posa les portades i que a més l'indueix a vostè a llegir més o menys o això o allò altre. Imagina't, tot això és negatiu o és positiu?
Oh, però passa que hi ha molta informació de pagament també amb els diaris digitals, eh?
No, ah, de pagament vol dir?
Contingut de pagament.
Ah, i en els altres també.
D'accés, penso que jo estic amb el Tian.
I en el seu paper també, en el seu paper també.
Si en aquell matí o abans de començar la classe han llegit o han consumit algun diari, tu dius sí. A mi però és com una curiositat, m'agradaria saber quin tipus de contingut i on l'han tret, perquè és que hi ha moltes, la majoria de notícies dels diaris digitals són de pagament, de subscripció també, eh? Per tant, estaria bé saber quin és l'accés que en tenen també. La gent jove, cuidado.
No, però hi ha diaris digitals de pagament, n'hi ha que no ho són. Tot això és... Lo que és veritat és que abans la gent sabia que llegia un diari. D'una manera o d'una altra, perquè el tenien en casa, perquè estaven subscrits o perquè els el regalaven, però sabien d'on treien la informació. I avui en dia la gent que no es dedica al periodisme, que és en la gran majoria, gràcies a Déu, no saben d'on treuen la informació. És a dir, que sí que coneixen una notícia, però si els preguntes on l'han llegida, no et diran a on, no saben exactament. I això va en detriment de la fiabilitat de la font, és a dir, que tu moltes vegades pots haver llegit una notícia en un mitjà que és lo que és, que és horrible
també.
Aquell mitjà, i tu no saps on l'has llegida. Aquest sí que és el problema. En canvi, abans la gent sí que deia, no, això ho ha llegit l'Avui, ho ha llegit en La Vanguardia. La gent abans sí que sabia on llegir les coses, i és el gran defecte de l'actualitat, crec jo, és aquest. Més després, evidentment, el fet que la gent pugui accedir a generar informació i generar opinió, i moltíssima gent que accedeix a aquests, caram, que dos parcel·les que són importantíssimes, no, bueno, estan moltes vegades molt arreats, doncs provoca una quantitat de soroll, que això ja ho diem tots, en les xarxes, brutal, això sí, també és un altre inconvenient. Però avantatges també n'hi ha molt.
Jo no mitificaria el passat, és a dir...
No, gens.
Avui en dia tenen molt més accés a la informació
del
que teníem nosaltres. I aleshores, quan preguntem als alumnes quants diaris llegien quan nosaltres teníem 20 anys, perquè l'havies de pagar, el diari.
Però com hem anat a parar aquí des de Reis?
Mitificar el passat.
Pesats. Ploms. Que és la nit de Reis, ploms.
Pesats. Ploms se fent els diaris, sí senyor. Allò sí que n'hi ha dit.
Mitificar el passat no, perquè les xarxes socials, internet, ho han fet tot molt més accessible i democràtic i menys vertical, i per tant no hi ha un senyor que es diu Vicent Sánchez que al dematí fa una reunió a les 12 i decideix de què parlarà l'endemà la gent, sinó que és una cosa molt més democràtica i molt més horitzontal, això, i estic molt a favor. Però també té coses negatives, per exemple,
com el soroll,
la sobreestimulació, com de malpagats estan els periodistes,
per exemple,
i això
sí.
Va en depriment de la qualitat de la informació. Les
coses, gent que es pensa que opina, però insulta.
Mai reservat pel
final. I abans normalment...
No, i gent que es pensa que informa i opina.
Això de que les coses horitzontals són millors no és veritat.
Ja volia dir.
No.
Són... Ha trigat.
Fins aquí la meva aportació.
Escolta, anem al diàleg, que tenim aquí el Ramon Bartolí.
Home, Bartolí.
Hola, què tal? Bon dia. Com estem?
Bé, ja ho veus animat.
Sí, sí, ja ho veig, ja. Dic, hosti, ha començat bé aquesta tertúlia. Jo ja estava en fase de desconnexió, també us ho dic, eh? No, però perquè jo sóc una persona...
Ha semblat molt interessant.
Ha semblat tot molt interessant.
Cap, no, però perquè jo, és a dir, sóc una persona poc inquieta, eh?
Però tu, per exemple, tu que ets meteoròleg, és a dir, estàs treballant amb nosaltres, però, diguem, no tens aquesta deformació tan directa, tu llegeixes habitualment diaris?
No, habitualment no.
I abans de treballar a la ràdio...
Tampoc.
Menys.
Gran exemple.
No, a veure, sí que llegeixo, però no.
Però una persona poc inquieta.
Però és que ja m'he passat al format digital, més que al paper. Tot i que entenc que...
Ets natiu digital.
Sí. No, nadiu digital, que ha de ser nadiu digital.
No, però el paper, és a dir, si estàs subscrit amb algun diari i el pots consultar per la tablet, doncs t'estalvies passar fulls amb el dit, saps? Allò, amb el
portar-te. Ai, mira, jo porto...
No, però que també està molt bé això del paper, diari en paper i el cafè amb llet i tot això. T'has planxat el cabell, per cert?
No,
et veig diferent, Tian.
No, perquè no he tingut temps d'anar a matar el cabell. No es pot...
Però el porta molt llis, eh? Algú s'ha fet.
No es podria fer... El nom de la rosa no es podria fer, per exemple.
Clar.
Amb tablets, perquè no pots embrigar ningú si no passa pàgina.
Home, perdone, si vostè es posa així, tampoc, sí, tampoc quan el paper de vàter era caríssim, els diaris solucionaven moltes coses, eh?
Sí.
I els culs estaven molt més il·lustres que ara.
No, i també té un component d'il·lusió.
Els diaris anaven molt bé.
Els diaris anaven en un ganxo.
Els diaris anaven molt bé també quan es fregava les cases, que també és on acabaven els diaris.
Mira, això sí que és un problema que ara...
I aleshores les rajoles també estaven molt il·lustrades.
Molt il·lustrades.
A mi us he de reconèixer que m'agrada molt de La Vanguardia, era un hàbit que ja he perdut, però que obrir les necrològiques directament per veure si hi ha algun peix gros, saps? Perquè sempre hi ha aquelles necrològiques tan grans, tan farcides.
Ara, perdona,
sí, però...
tinc un dubte amb les necrològiques, sí. que em parlava el dia dels... Perdó, no em matis, el dia dels innocents. Tu has de justificar que t'has mort per publicar una necrològica?
No.
Sí,
ho encarregues i ja està.
Tu encarregues una necrològica.
Demà puc publicar la teva, sí.
Demà puc publicar la meva necrològica tranquil·lament.
Vols que ho faci?
No.
Però no és barat, eh?
Però m'estranya que no hi hagi més...
Control
sobre això, perquè és bastant fàcil...
I la pregunta és, pots publicar la necrològica d'algú altre?
Sí.
El Martí acaba de dir
que sí. Si tens el compte corrent, que et girin la factura, sí.
Clar.
Mentre tinguis el corrent, encara que no siguis mort, pots publicar la necrològica de qui vulguis.
Sí. Sí. I posar el contingut, si no és ofensiu, el que vulguis. Sí,
de fet, hi ha grans innocentades i alguns errors que s'han publicat amb escales que s'han publicat en diaris. Ah. I algunes bretolades d'aquestes de Quinto, que consistien moltes vegades en posar el nom d'un d'ells o d'algú del poble conegut en el diari de la ciutat que llegien allà. I ningú no te demanava el certificat de defunció per publicar una escala.
Vinga, va, escolta, anem al Botal Dialing de la setmana, que si no, aquí no...
No parlarem de parlar d'esqueles, però a mi m'ha agradat la idea de fer una esquela del Tian. Jo us faig bizum, eh? Si la feu, jo participo. No, com a broma, home.
El dia 28 de l'any que ve, eh?
Va, va.
Si és que viu encara, eh?
Esperem que sí.
Vinga, va, si voleu participar al Dialing, un correu electrònic a dialing@racu.net amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. En joc avui... els auriculars Gumi Mini True Wireless de la marca JBC amb so d'alta qualitat, sensor tàctil, micròfon incorporat, bateria de llarga durada i disponibles en tres colors diferents. També quatre entrades per visitar la Torre Glòries de Barcelona per gaudir de la vista panoràmica de la ciutat i una selecció de caves Gran Reserva i de vins de diferents denominacions d'origen arreu de Catalunya pel desè aniversari del Club de Vins Vanguardia. Aquests són els finalistes de la setmana, el primer.
La Maria Costa ens anuncia una nova tècnica d'atac de l'exèrcit rus.
Ucraïna denuncia una nova onada d'atacs russos amb més de 100 míssils i drons que han llançat per mar i aigua.
Com?
Que han llançat per mar i aigua.
Assumpte aigua, segon finalista.
Xavi Bondó ens ensenya com solucionar els problemes tècnics que van afectar un butlletí informatiu.
Transport alternatiu entre Mollerussa i Belloc.
I ara els esports amb l'Oriol Jové.
Hola.
Que tenim alguna dificultat amb la crònica esportiva. Marina Arbós, doncs ho deixarem aquí.
D'acord.
Gràcies, Marina. Les 12 i 6 minuts.
A tomar por culo.
Assumpte butlletí, tercer finalista.
Així parla la Marta Cailà del grup de música rock Marea, el versió RAC1.
Per cert, sí, sí. Diversos oients diuen que aniran a veure els Marea a Barcelona. Uh-huh. Los Marea Oficial.
Però quina manera de llançar informació.
Marea Oficial.
Los Marea Oficial. Espera un moment.
El grup Marea, clar. Bueno, el grup Marea, sí. Jo que no ho he dit bé.
Sí, però Los Marea Oficial és el nom de Twitter.
Sí.
A veure, aquests.
Ara ens criticaran, eh?
Efectivament.
Assumpte Marea, quart finalista.
A l'especial recampanades de RAC1 i RAC 105 van arribar a la mitjanit sense problemes destacables.
A les 12:05 connectarem amb Marc Bala, que el tenim desplaçat a Roses.
Sí. Seguro.
Un moment, escolta una cosa. Tenim el Marc Bala amb problemes de connexió. Ai, i no és conya.
Ai, mare.
Minut i mig i les 12. Marc, em sents? A males, posem la tele, sisplau. Seria molt raro que RAC1 i RAC 105 aquesta connecta amb TV3, però... Marc, em sents, sisplau?
No hay nadie.
Falten 30 segons per les 12. Marc,
ràpid, jo.
Marc, em sents?
Vale.
Ho hem de fer per TV3, em sap molt bé.
Segur per TV3.
Tercer quart. Últim quart.
Felicitats, un aplaus.
Assumpte campanades. I l'últim.
Al RAC1 migdia rebateixen Terenci Moix.
El tiempo es oro amb Constantino Romero o 3x4 i la luna amb Julia Otero. També va dirigir la versió televisiva de Salomé d'Oscar Wilde, adaptada per Terenci Moix.
¿Cómo?
Adaptada per Terenci Moix.
No, aquest no conec.
Assumpte Terenci. En joc els auriculars Gumi Minitro Wireless de la marca JBC, les quatre entrades per visitar la Torre Glòries de Barcelona per gaudir de la vista panoràmica de la ciutat i la selecció especial de caves Gran Reserva i de vins de diferents denominacions d'orígens de Catalunya pel desè aniversari del Club de Vins Vanguardia. Res, vaig un segon a la publicitat, que ja és a punt de començar a Sant Pere a l'enterrament de Benet XVI, però abans hem d'anar al Corte Inglés.
El millor amb diferència d'aquesta primera setmana de l'any? El tortell de Reis. El del Corte Inglés, clar. En qualsevol de les seves varietats. Des del farcit de nata, amb fruita gebrada o sense. Els farcits de crema o tòfona. O el clàssic tortell de Reis sense farcit. A més dels més diferents, com el farcit de nata al Pedro Ximénez cobert de xocolata. El Rocher o el més nou, de torró de xocolata Suchard. Inigualables. Perquè els elaboren de manera artesanal amb massa mare, aigua de tarongina, mantega 100% i la nata més deliciosa, com la de sempre. Però també perquè ara, a El Corte Inglés, els hi afegeixen les sorpreses de Viajes El Corte Inglés, com viatges al Carib, estàncies a paradors o experiències a Smartbox. Busca la teva als tortells de El Corte Inglés i emporta't els millors regals. Feliç Tortell de Reis! A Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. A la botiga, web i app. I vine a descobrir tot el que han preparat aquest Nadal a El Corte Inglés. A El Corte Inglés de la Diagonal no us perdeu l'espectacle animat de Cortilàndia amb un majestuós castell de fusta. I a la terrassa de la cinquena planta, un mercat de Nadal amb una gran oferta gastronòmica d'hamburgueses, pizzas, fumats, xocolata calenta i els millors còctels de Paradiso. Tot ambientat amb música en viu. Us hi esperem.
RAC 1. Aquesta setmana tasta els espinacs tallats Dia BG Campo amb un 31% de descompte. Per només 0,56. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja-la al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener, els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
Crystal Crack?
Crystal Box.
Crystal Crack?
Crystal Box. A Crystal Box ho tramitem tot amb la teva assegurança, perquè la reparació o substitució de la lluna del teu cotxe sigui ràpida, simple i no et costi res. Truca al 926-2600 o entra a crystalbox.es.
Crystal Crack?
Crystal Box.
Aquestes festes regala un concert únic i molt especial. El 22 d'abril, 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma al Palau Sant Jordi.
Acompanyats d'Albert Pla, Balkan Paradise Orquestra, Celtes Cortos, Els Catarres, Gemma Humet, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet i The Tallets, entre molts altres.
Per Sant Jordi, la d'Arma torna al Sant Jordi. T'ho perdràs? Informació i entrades a companyiaelectricadarma.cat.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nou cupó diari, ara de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més d'un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti Ponés.
El perquè de tot plegat.
Passa un minut de dos quarts de deu del matí. Anem cap al Vaticà perquè a aquesta hora acaba de començar ja el funeral de Benet XVI. I, per tant, vull saludar la nostra corresponsal de RAC1 a Roma, l'Anna Buch. Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja està en marxa tot això, no?
Sí, acaba de començar després d'uns 3/4 d'hora resant el rosari, des que ha sortit el fèretre de Benet XVI per les portes de la Basílica de Sant Pere. L'han col·locat al centre de la plaça. Ha arribat també el Papa Francesc i ja està tot a punt. Acaba de començar el funeral.
I com serà? Perquè pel que teníem entès serà gairebé, diguem, calcat el d'un papa en exercici, però amb algunes modificacions, no? Què hi haurà de diferent?
Sí, han fet algunes modificacions per deixar clar que no es tracta del papa en actiu. En la litúrgia, per exemple, han eliminat les súpliques finals que tenen més a veure amb el papa regnant. Parlem de les súpliques finals de la diòcesi de Roma o de les esglésies orientals. Tampoc llegiran el Rocito, que és un text en llatí que explica el seu pontificat, però que sí que estarà enterrat amb ell Benet XVI. Això, per exemple, sí que el van llegir a l'últim funeral d'un papa, el de Joan Pau II, el 2005.
I qui oficia la cerimònia?
L'oficia el cardenal Giovanni Battista Re, que és el degà del Col·legi Cardenalici, perquè el papa té problemes de genoll des de fa un temps, el l'anem seguint, i en les grans cerimònies és aquest cardenal qui oficia, però diguéssim la presideix el papa Francesc, que s'ha assegut al centre de la plaça, la seva cadira blanca, i farà ell l'homilia per acomiadar oficialment el seu predecessor.
Sabem quanta gent hi ha assistit o quantes es preveia que hi assistís?
No tenim els números finals encara, però les autoritats de Roma deien que hi vindrien unes 60.000 persones. Hem vist ja alguns caps d'estat i algunes delegacions oficials que s'han assegut a la dreta del fèretre. Hem vist a la reina Sofia en primera fila, i amb ells també es troba l'històric secretari personal, aquest famós Georg Ganswein, que és un personatge que ha acompanyat Benet XVI durant les últimes dues dècades i que, bueno, deixarà molt que apartar aquí a Roma, perquè ja està començant a fer els seus moviments, no?, per ajustar, passar comptes amb el papa Francesc, perquè potser no està d'acord amb com ha fet certes coses.
Què és el que explicaves avui al diari que havia dit ja?
Sí, bueno, és que és un senyor que no ha parlat gaire en els últims anys, però que ha estat la seva ombra durant tot aquest, aquest retir, i ara ja vol publicar un llibre, ja la setmana que ve, on diu que vol explicar tota la veritat davant les calúmnies, no?, que diuen que han enfosquit l'obra de Benet XVI, i ja, per exemple, en una entrevista en un mitjà catòlic alemany, ha dit que Benet XVI va viure amb molt dolor quan el papa, el 2021, va limitar les misses en llatí, que és una cosa que ell havia permès. Per tant, ja està començant a atacar fins i tot abans que sigui enterrat, una cosa que tots esperàvem que passaria, però potser d'aquí uns mesos, no tant d'hora.
Gràcies, Anna. Doncs escolta, qualsevol novetat que hi hagi pel que fa a aquesta cerimònia, que també estem aquí podent seguir per diversos canals que estan emetent-la, doncs connectarem amb tu. Que vagi bé, fins ara.
Perfecte, fins ara, gràcies.
9:35. Home, és un esdeveniment històric, més que res, per la seva cosa inèdita, no? Vull dir, no havia passat mai, però també és veritat que no hi ha aquella cosa de cada vegada que moria un papa tot el que després venia de les intrigues, les fumates, no té aquest component que periodísticament, abans que en parlàvem, tenia molt més de suc.
I molta més expectació mediàtica. Sí, jo quan he sentit 60.000 persones, home, no em sembla una gran quantitat de gent per acomiadar un papa. A mi m'ha semblat molt interessant que ja comenci la guerra en relació als dos pontificats que han compartit durant aquests anys, que és una guerra que és interessant perquè ja ho era abans que Ratzinger fos papa, en les relacions que va tenir amb Hans Küng, que era un teòleg alemany també de tarannà progressista, o amb les converses que el mateix Ratzinger va tenir amb Habermas, un filòsof també alemany. I per tant, home, doncs serà interessant, jo crec, que el després i la convivència, perquè jo no he tingut la percepció que hi hagi hagut una convivència difícil mediàticament entre els dos papes, el papa emèrit i el papa actual. Potser ara començarà la convivència difícil després de la mort de Ratzinger, no?, pel que ens ha anunciat des de Roma.
Dic això de la poca expectativa. El mateix dia que va morir ja van comentar la poca cobertura mediàtica internacional que tenia. Havien habilitat com mitja plaça només pels mitjans i no estava coberta ni un quart de plaça, un quart de l'espai que els hi havien facilitat. Jo també intueixo que les veritats ocultes començaran a aparèixer ara que és mort. Jo crec que el papa actual, el papa Francesc, és el que ha contribuït a aquest silenci de la vida més oculta del papa Ratzinger. Recordem també que el currículum, quan ell va ser papa, el currículum se li va modificar una mica. Ell pertanyia, quan era jove, a les joventuts nazis, això s'ha maquillat. És un papa, el Ratzinger...
No. Sí. No s'ha maquillat?
Sí. Va dir que ell defugia. Aquesta setmana precisament ha sortit.
Era filiació obligatòria als 14 anys. No podien triar.
I maquillen dient que ell marxa al seminari per fugir d'això.
Fer passar, sí, i també podem portar el Código da Vinci aquí, convertir un llibre d'entreteniment amb veritat revelada. Les coses s'han de dir pel que són. Aquest home no portava l'esvàstica, perquè...
No, però tenia alguna vinculació que... més enllà de la filiació obligatòria, que era una part de la família...
D'on t'ho traus, això, tu?
Home, doncs d'haver-lo llegit...
A on?
A Google.
Ah, doncs no serveix.
Aquesta setmana, justament, han fet l'etapa, aquí era, crec que era una televisió estatal, que hi havia d'oficial de la seva trajectòria i que era de possible maquillatge de la seva trajectòria. Això no treu que la seva etapa com a papa, i jo crec que venia de prejudicis, a mi em va semblar molt correcte. Sí que és veritat que va entrar una mica amb el peu fals i va sortir encara més per la porta del darrere. Jo crec que aquest home no ha tingut una trajectòria com a papa positiva en el sentit de reconeixement, i crec que s'està demostrant ara amb el funeral. Jo... És veritat que la singularitat fa que no pugui ser un gran funeral de com es mereix, com seria un papa, eh?
Mira, el parlar de futbol sense saber interpretar la seva regla fonamental i la que més incidència té en el joc, que és el fora de joc. És a dir, intentar parlar de futbol sense entendre el fora de joc, estàs abocat a no saber de què parles. A l'hora de fer valoracions sobre els papats en una societat que no creu majoritàriament, o que fins i tot els que es consideren catòlics, que són el 53% de la societat espanyola, en veritat, doncs tampoc no és un catolicisme molt actiu en la majoria, només ho és en el 18%. Intentar parlar dels papats i del llegat d'un papat sense posar a l'equació el tema de la fe és igual que parlar de futbol sense entendre el fora de joc. I això s'està veient estos dies a l'hora de valorar el papat. És a dir, aquest papa, la llegenda negra al voltant de l'esvàstica, vagi a les fonts originals, veurà que a l'edat que ell militava les joventuts hitlerianes, doncs era obligat a formar part d'aquell club si volies fer segons quines determinades coses, entre elles anar al seminari. I llavors, que hagués dedicat el seu papat a defugir els temes pràctics per centrar-se en allò que és exclusiu al fet religiós, que és la veritat revelada i la fe, això mereix un judici positiu des del meu punt de vista, perquè aquest club, el seu métier és precisament aquest, no és el de participar de la vida política. I el problema està que quan es parla de l'Església s'agafa la plantilla de la realitat política, dreta-esquerra, i s'intenta posar en un lloc on això és més complicat. I llavors les simpaties no van per la vàlua o pel llegat que hagi deixat el Sant Pare aquest o qualsevol altre, sinó que l'avaluació es fa en funció de si en els temes terrenals tu milites en l'eix d'esquerres o en l'eix de dret. Llavors veus un papa conservador, automàticament penses que ha de ser un papa de merda. Veus
no,
un papa,
però l'ocultació, per exemple, del tabú sexual.
Què entens per tema terrenal?
Veus un papa de taranà peronista...
O sigui, encobrir la pederàstia és un tema terrenal?
L'ocultació dels abusos sexuals dins l'Església...
Què entens per tema terrenal? Encobrir la pederàstia és...
Exacte, anava a dir, això no és posicionar-te.
Com ho definim?
Mira, el tema de la Banca Vaticana, el tema dels abusos. Però això l'Església fa molts anys que no està a l'alçada. Però... És a dir, segurament la factura, si has de girar una factura, si vols mirar la realitat com és, la factura li hauries de girar en un import més gran a Joan Pau II.
Evidentment,
sí.
Que no, no hi ha cap problema amb això. Perquè Ratzinger fa passos en la direcció correcta.
Després d'haver estat a la doctrina de la fe, i algunes Joan Pau II amagant pederastes, o encobrint pederastes, o reorientant pederastes, o reubicant pederastes.
Estàs escoltant el que t'he dit. Sí. De dir, escolti, vostè, aquesta institució, en això fa les coses bé, no? Les ha fet un desastre, no? De dir, escolti, els hauria de caure la cara de vergonya, i el papa Ratzinger deia que li queia la cara de vergonya. No sé si amb aquestes paraules, però bastant semblants. El que dic és, si fem una anàlisi just, que aquest home fos de tarannà conservador... Si tu mires la realitat en el tema dels abusos, dius, va fer prou? Pues no ho sé, perquè tampoc sé, no tinc prous elements de judici, però sé que els primers passos dins de l'Església Catòlica per, de veritat, començar a lluitar contra això, les dones tomen. De la mateixa manera que és revolucionari, per conservador que sigui, perquè de vegades els conservadors són els més revolucionaris, fer una botifarra i dir, el meu mandat s'ha acabat perquè estic vell, ja no em veig en cor i me'n vaig a la residència de les monges tal, a passar els últims 10 anys de la meva vida. Això és revolucionari. Dic que...
Tu no interpretes que la renúncia del papa Ratzinger és arran de l'ocultació del que es destapen els abusos sexuals?
No.
No ho interpretes així?
No ho interpreto així.
De tota manera, el fet de dir, si no tens fe, no entens el fora de joc, això és un trampós.
Sí.
Perquè, no, això és trampós per una cosa, perquè, clar, aleshores no es pot parlar de res si tu no ets no sé què. És a dir, tu no podràs parlar de Baden Powell si no ets Boy Scout i si no t'has llegit tot el seu llegat, etc etc. Jo crec que per parlar d'ella o per fer un balanç del pas d'un papa per durant el seu pontificat no cal tindre fe. Perquè aleshores només en parlarien els teòlegs. Això no pot ser. I que falta una de les regles bàsiques per entendre tot el que significa això, que és la fe, tampoc pot ser. Perquè aleshores, si no tens fe comunista, no pots parlar del comunisme.
No.
O si no et creus...
Pots parlar-ne, Vicenç.
O si
que
creus el
catecisme
de Marx.
Els que no creiem, bueno, hi ha una part de la realitat que se'ns escapa. Això és el que dic.
D'acord. Evidentment, però també és veritat que això et permet un distanciament i et permet un afredor que segurament el que està allà dins combatint perquè ho sent molt propi no té. I jo crec que tots en podem parlar sempre que siga amb una base d'informació que siga més o menys, bueno, contrastada i una mica eficient, perquè si no, de què vas a parlar? Per dir bobades no parles i ja està. Jo no ho sé, eh? Jo el que sé és que com a persona que s'ha fixat durant anys en l'actualitat i que ha seguit el seu papat, etcètera, etcètera, diria que tens una part de raó, sí, i una altra part de raó tampoc, amic. El seu pas als 15 o 16 anys per les joventuts hitlerianes em sembla que és una anècdota que se trau, com se trau moltes vegades en les biografies de les grans persones, per embrutar tota una trajectòria posterior, perquè tampoc tu tens raó, està clar que això en aquell moment fora, ni ell s'hi matricular amb entusiasme, ni que això fora determinant en, el seu, en la seva trajectòria. Al contrari, el seu pas pel seminari i tota la teologia que va fer sí que és determinant en això. Però a mi una cosa que crec que sí que és determinat, que és quan, efectivament, quan el fan prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe, que és el tribunal hereu de la Inquisició, i la doctrina que emana aquesta congregació. I aleshores totes les seues, tot el que va fer aquella congregació i tot el que ell després va fer com a papa i tot el que va escriure i va explicar sobre alguns punts que avui en dia la realitat porta mil quilòmetres més enllà, són molt discutibles. Quan parlava dels preservatius, quan parlava dels homosexuals, quan parlava dels casaments homosexuals, quan parlava de l'avortament... No, però l'avortament és que per l'Església l'avortament és com és, i no vindrà un papa a dir una altra cosa, perquè és veritat que hi ha gent que està esperant que vingui el gran papa progressista que diga tot el contrari del que ha dit l'Església. Això no seria papa, senzillament, o el retirarien. Hi ha gent que espera que el papa siga, no sé, com el Che Guevara. Tu, el papa no és el Che Guevara. El papa és una altra cosa, l'Església és una altra cosa.
Però això podem aplicar també al matrimoni homosexual, eh?
Sí,
ara, dit això... Jo discrepe. Jo crec que es pot parlar del matrimoni homosexual des d'un punt de vista d'un ser, d'un rebuig respectuós, mentre que l'Església no li demana un respecte davant de l'avortament. No el tindrà. I, per tant, va com va. Aleshores, aquest és un papa conservador? Sí. En algunes declaracions i en algunes línies que va marcar va ser un papa reaccionari? També. Va ser un papa preparat? Com el que més. Va ser un papa que era capaç de mantenir diàlegs amb gent que no opinava en absolut com ell i mantenir un diàleg d'una certa alçada intel·lectual.
És el que em sembla més interessant d'aquest senyor.
També, bueno, a mi em semblen més interessant altres coses, perquè comparat segurament amb el seu predecessor, sembla que és bastant més interessant. Se'n va anar i va ser un gest revolucionari? També, això no s'havia fet. No sé, quan buscàvem precedències per diem no sé en quin segle. Per tant, ha mantingut la discreció necessària mentre el papa Francesc ha aplicat una pràctica i una teoria que no compartia de cap manera? També ho ha fet, i per tant va prendre una decisió i la seguida amb respecte, i la seguida amb la discreció necessària. Per tant, hi ha coses positives com sempre i hi ha coses negatives. Ara, és veritat que en uns moments en què es destapa la sida, que en uns moments en què el debat sobre l'homosexualitat salta moltíssim a l'opinió pública amb moltíssima força, les seues opinions, l'opinió del pare, del Sant Pare de l'Església Catòlica, no van ser precisament conciliadores. És veritat, no ho van ser.
Jo crec que, entenent tot això, i per això deia abans lo de la fe, perquè a mi hi ha coses que em costen entendre, però sempre intento pensar, bueno, doncs hi ha coses que se m'han d'escapar la força, perquè el que em sembla que no té molt sentit i té relació amb el que dius tu ara, és que precisament siga la gent que no creu, majoritàriament, perquè és veritat que dins del catolicisme doncs hi ha diferents famílies i també tenen les seues batusses, però fora de dir una mena d'exigència a l'Església perquè deixi de ser Església.
I no és exigència per modernitzar-la?
Però és que totes les religions del món, fins i tot les sexes, jo puc muntar una secta demà i serem els fidels, serem aquests.
Jo crec que el problema és un altre.
Totes imposen obligacions. Jo el que dic és que, escolti, en aquest club, en la línia del que deia el Vicenç, he dit, té sentit esperar que un papa digui una paraula bona sobre l'avortament? No té cap sentit, perquè per l'Església, per la fe, per la veritat revelada, el miracle de la vida és innegociable.
Perfecte.
Josep, jo sóc creient, jo hi crec. A mi m'hi cap, en el discurs de l'Església, que jo
considera... No, tu tens una religió a la carta, perquè dins del catolicisme...
A mi m'hi cap el discurs de l'avortament.
Dins del catolicisme no hi cap l'avortament. I si ets abortista, doncs la tua religió ha de ser forçosament una altra, perquè amb aquesta no hi tens lloc.
De totes maneres, Josep, jo, podent estar d'acord...
No, la religió no va a la carta.
Que això és un club privat.
No va a la carta. Si estàs a favor de l'eutanàsia, dins del catolicisme,
però llavors,
no hi tens lloc.
Aquest papa Francesc està intentant actualitzar o modernitzar
aquest
el discurs.
Aquest papa Francesc, diguem-ne, cau més en gràcia perquè és argentí i té un discurs,
el discurs,
i té un discurs més populista, però en el fons, sobre l'avortament no li veuràs moure una fulla. Sobre l'eutanàsia no li veuràs moure una fulla. Sobre l'homosexualitat, mira els protocols que tenen els seminaris de tot el món ara sobre l'homosexualitat i l'accés al de gent homosexual que tingui vocació.
Això em sembla, això, Josep, em sembla perfecte. És a dir, a la mesura sobre, que és un club privat, qui hem de discutir sobre el club sobre privat són els seus socis.
Sobre l'homosexualitat, dius, pues són antics, estan fora del món, no són d'aquesta realitat, però que és un debat central en aquesta església, perquè la idea de família per aquesta institució, diguem-ne, pues també resulta bastant innegociable. Llavors el que dic jo és que tu això te pot xocar, però el que no li pots demanar ni a una persona que practica l'islam, ni a una persona que el dissabte no toca,
amb tu, Josep,
a una persona que el dissabte no toca els endolls,
Josep, Josep,
perquè és un jueu ortodox.
Que
o en un catòlic és
que
la seva religió es converteixi en un menú a la carta pels que no creuen. Li puguen posar un gomet verd de dir, ara sí, que és una religió homologable
amb
la modernitat. És la flexibilitat,
Josep, Josep, estic absolutament d'acord. I li demanaré també a un tio del Madrid que veneri a Florentino Pérez. I em sembla fantàstic. Ara bé, el problema és quan l'Església té incidència en les polítiques públiques. És a dir, aquelles que ens afecten a tots. Els que som catòlics, els que no som catòlics, els que som culers, els que som pericos, els que som merengues. Aleshores, l'Església Catòlica té un concordat, per exemple, a Espanya, que afecta l'ensenyament, que és públic, perquè són places públiques d'educació, per adoctrinar en funció d'aquests criteris que són d'un club privat. Qui vulgui en aquest club privat i pagar la quota, que la pagui. I a partir d'aquí, que s'adoctrini amb l'avortament, amb el matrimoni, amb els homosexuals, amb el que vulgui. Ara bé, en les polítiques públiques hauríem d'intentar que aquest club privat no tingués cap incidència, però la té. I després una altra cosa, quan tu parles de la fe, és a dir, si només hem d'entendre la fe per l'Església Catòlica, per què l'Església Catòlica va trepitjant els ulls de poll de la vida terrenal? Perquè no sé si és que el matrimoni homosexual forma part de la vida terrenal o forma part de la vida de la fe. No sé què té a veure amb la fe. Jo em llegeixo les Sagrades Escriptures i no parlo de l'homosexualitat en cap moment.
Aquí tornem a estar el mateix. Tu interpretes la religió, dius, mira,
jo llegeixo les Sagrades Escriptures i veig que la interpretació que fa aquest club privat és la seva interpretació.
Tu ets un lliure, pensador que, diguem-ne, l'Església et representa, que mal informa o mal interpreta o que té una lectura restrictiva.
No, que té la seva lectura, que és molt, legítima, però és la seva lectura.
Però jo el que et dic és, agafa el catolicisme, l'islam, el judaïsme, i són tot religions que imposen una mirada, unes regles.
Però no totes tenen incidència en la vida pública.
La majoria tenen incidència en la vida pública allà on han sigut les religions majoritàries. Perquè dir que l'islam no té incidència en la vida pública...
A la meva no.
Jo diria...
A la teva no.
Home, però això té raó, Josep. Aquí també té molta incidència.
Fa dos dies van matar 17 persones a la Rambla.
També a Espanya.
Incidència.
Però de totes maneres...
No, però no en les polítiques públiques.
De totes maneres...
No, en una ciutadania, que són socis d'aquest club...
Tot el que es decideix i es
pensa... Totes les religions t'afecten.
En aquests clubs privats...
I això és el que jo dic sobre la manera de... que la religió hagués d'estar present a la vida pública a través dels recursos públics, no trigaríem, defensaríem el mateix tu i jo.
De totes maneres...
Ara estem parlant del Papa, de Roma...
Sí, però de totes maneres vostè està dient
això... I de la seva manera d'entendre...
Vostè està dient això, com si aquestes religions foren pedres sòlides inamovibles i que tingueren una única doctrina indiscutida i indiscutible. Això no és així, perquè si no, no n'estaríem parlant. És que no és així. És a dir, hi ha religions que han avançat més amb aquesta concepció tancada del món... Hi ha religions que han avançat menys, està claríssim, i ara mateix ho veiem. I després hi ha figures que ajuden a la relació, per exemple, al diàleg interreligiós, o que ajuden a la tranquil·litat de la societat, i n'hi ha actituds que no. Totes les actituds que fomenten la intransigència i totes les actituds que fomenten el fonamentalisme, home, són criticables,
sí,
evidentment. Aleshores, quan un papa escriu que la inclinació homosexual és un desordre objectiu, provoca unes reaccions d'intransigència que un papa com l'actual, que no ho suplanteja així, no provoca. I estem jutjant això també, o estem parlant d'això també, perquè això no s'entén. Respecte, i acaba, sobre respecte als usos o l'ensenyament públic, home, hi ha unes regles... perquè l'ensenyament públic és públic i després hi ha un altre que es diu concertat i un altre que es diu privat.
El concertat no deixa de ser públic.
Moment, sí, però el sí, a mi cria que no deixa de ser públic, té diners públics, i com que té diners públics, segueix, i com que té diners públics, segueix unes pautes públiques, perquè si no et trauen aquesta aquest finançament. És a dir, que una escola concertada, per molt catòlica que siga, hi ha moltes coses que no pot fer. Hi ha inspectors, i hi ha denúncies, i el que siga, i això què vol dir? No, jo en això li dono la raó. És a dir, si l'Església Catòlica té una situació de privilegi molt fort i molt marcat, és per la història recent que hem viscut tots, i perquè les escoles estaven creades, els ordres estaven creats, els centres estaven creats, i per tant l'ensenyament privat, públic, l'única cosa que podia fer era requisar tot això, o arribar-hi a un acord. Pues ha arribat a un acord discutit i discutible també com tot, i es diu ensenyament concertat i les regles que el regeixen. I bueno, això ara com ara s'està complint també.
Sí. Pues ja no, l'assignatura obligatòria de religió ja no es fa. Bueno, I l'opció de triar, us en recordeu, de religió o ètica també ha desaparegut.
Pues això es marca des del poder públic.
Correcte.
Es marca des de l'administració, des del govern.
Ara ja són laiques.
O des de la Generalitat.
En el fons, he dit, tot això amb els diners públics ens posarem, vamos, no discutirem, perquè crec que tots pensem el mateix. Però l'any 78 el 90,3% de la població espanyola es declarava catòlica. El 2022, les dades del CIS, no sé si són del 2021, ho és el 50 o el 51%, no sé si arriba el 51%, dels quals es declaren creients, practicants, fent un judici molt indulgent sobre ells mateixos, no? És a dir, pues, quan hi ha una comunió vaig a missa, per entendre'ns, de les poques que hi ha, el 18%. Matrimonis catòlics, 1 de cada 10. 1 de cada 10. Batejos, pràcticament no n'hi ha. Comunions, les pots comptar amb els dits de la mà. És a dir, si tu mires així, has de veure que els que creuen a tenir un problema, perquè el principal objectiu d'una religió és evangelitzar i, per tant, salvar ànimes. Això, segons on ho digues, pot sonar ridícul, però és així. És a dir, evangelitzar i salvar la gent, confortar-la.
Depèn de la religió.
I dir, si has perdut el 40% de la gent en 4 dècades, diguem-ne, hi ha algo que no acaba d'anar.
Jo crec que
això és així. Sí, dos, sí que s'ha de tindre en compte el model de societat, perquè també es tendeix a jutjar el Vaticà per la realitat que nosaltres vivim, que és la d'Europa. I aquestes són societats que s'han descregut. Com que l'Església és universal, quan tu els hi fas aquests plantejaments, diu, bueno, és veritat, a Europa tenim un problema, però el món és molt gran i és una religió que segueix creixent. Llavors, es pot fer un judici sobre els passos que han... Es pot tindre una conversa sobre els passos que han de fer. L'únic que la meva idea principal, insisteixo, és el que a mi em resulta xocant, i no sóc una persona de fe, és aquesta insistència per part de la gent que no creu per exigir-li al catolicisme que es converteixi en una religió a la carta per deixar de ser allò que és en lo fonamental. I això crec que és indubtable que és així.
3 minuts i arribem a les 10. Mira, passem de parlar de fe a parlar d'un tema que té bastant poc a veure amb la fe. La setmana passada vam estar aquí discutint acaloradament, bueno, sempre aquí sempre es discuteix acaloradament, aquí no hi ha excepcions, sobre la discoteca Waka, el vídeo aquell, recordeu, sexual que s'havia filtrat, i parlàvem, no?, de com aquesta discoteca encara també podia ser que estigués oberta, acumulant una llista com la que acumula d'incidents, per racisme, de denúncies d'agressions sexuals, baralles a l'exterior, i sabent que tant l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com la Generalitat havien almenys demanat que es tanqués. Ahir ens va sorprendre aquesta notícia que llegíem a Metrópoli Abierta, que deia que aquesta discoteca va rebre ajuts de la Generalitat per valor de 250.000 euros entre el març del 2021 i el febrer del 2022. Ajudes, evidentment, per fer front al tancament forçós de la pandèmia, però que amb tot aquest historial que tenim i que després, si voleu, repassarem i ja us en demanem l'opinió, doncs ens va sorprendre. I per això li volíem preguntar al representant de l'administració que ens expliqués per què es concedeixen aquests ajuts malgrat tot aquest historial. Vull saludar per això el director general de Comerç, el senyor Jordi Torràs. Senyor Torràs, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, com esteu?
És més que res per fer un petit aclariment. Qui i com es van decidir atorgar aquestes ajudes?
Sí, bé, hem de situar en el període d'excepcionalitat, no?, i el context doncs, de les mesures, no?, de les restriccions fetes amb les resolucions de salut pública, no?, durant la pandèmia, i per tant hem de recordar que aquest sector entre el març del 20, no?, i el març del 22 va estar 20 mesos tancat, no?, totalment tancat, per tant va ser el sector d'activitat més afectat per les decisions del govern. I per tant va ser el propi govern de Catalunya que va decidir doncs, tenir aquests mesos tancat tot aquest sector, i per tant quan el govern pren una decisió d'aquest tipus, doncs, per no enviar aquestes empreses a la ruïna, ha de tenir algun pla, alguna mesura de suport. I en aquest sentit es van fer 5 convocatòries al llarg d'aquest any i mig, diguéssim, de pandèmia, en què les empreses d'oci nocturn, no?, sales de concerts, en fi, discoteques, etc., els que tinguessin l'epígraf, no?, del Codi d'Activitat Econòmica d'oci nocturn, poguessin demanar ajudes. Òbviament no eren ajudes per compensar cap tipus de pèrdua, sinó que eren unes ajudes mínimes perquè aquestes empreses no tanquessin, poguessin subsistir mínimament durant aquests 20 mesos de tancament per després doncs, reobrir. Lògicament, com eren ajudes urgents, eren per extraordinàries i per tant per un sistema no competitiu,